Ja fa dies que venim repetint que aquest final de temporada està tenint sensació de cansament o simplement de ganes d'anar acabant un any exigent per la majoria de castellers. Les places s'han omplert de camises, però menys quantitat que abans de la pandèmia, un fet que han notat les colles, sobretot les que han anat tirant del carro de la temporada. No en va, és difícil exigir més compromís a les persones que ja compromeses i potser en la majoria de casos ha faltat saber tocar la tecla adequada per recuperar camises més enllà del concurs. Ha estat un fet recurrent, sobretot a les colles mitjanes i molt més evident a les colles petites. No obstant, cal felicitar-se per gaudir d'una temporada més o menys regular que ens ha deixat de tot. Els castells seguiran vius i l'any 2023, de ben segur, la recuperació d'una gran majoria de colles serà evident.
Pa de Castells, presentat i dirigit per Pep Ribas.
Benvinguts en el programa d'avui. Analitzarem les diades al cap de setmana sense presència de colles locals. Anirem fins a Girona per valorar la diada de les Fires de Sant Narcís, on els Minyons de Terrassa han deixat castells de nou. A més, passarem per les places de Reus i Lleida i mirarem d'esbrinar què preparen els castellers de Vilafranca i les colles convidades a la diada de Tots Sants. Actualitzarem el nostre termòmetre casteller amb poques novetats i a 3 setmanes d'acabar la temporada. I avui, a la veu de la plaça, pararem el Joel Reche, cap de colla dels Xiquets de Reus, amb Jordi Moreno, cap de colla dels Moixiganguers d'Igualada, i amb l'Àlex Ribeiro, cap de colla dels Minyons de Terrassa, 3 formacions que han estat protagonistes d'aquesta temporada, de vegades irregular. Amb tot això, comencem.
Les diades del cap de setmana.
Doncs, com ja hem comentat, ha estat un cap de setmana amb molt poques actuacions castelleres, amb molt pocs castells, fins i tot de 8 pisos, i només 2 castells de 9. L'atenció del cap de setmana està centrada bàsicament a Girona, on diumenge hi va haver les Fires de Sant Narcís, i dissabte la prèvia de 2 diades de colles que aquesta temporada comencen els Xiquets de Reus i els castellers de Lleida. Comencem amb la diada de Girona, amb aquesta diada de Sant Narcís, on hi actuaven, com ja és habitual, els Capgrossos de Mataró i els Minyons de Terrassa al costat de la colla local, els Marrecs de Salt. I diem local perquè Salt és la població al costat de Girona, però recordem que en aquesta població la colla de Salt executa els seus castells com a colla local. Una jornada aquesta del 30 d'octubre del 2022, recordada perquè no hi ha hagut gamma extra. Els Minyons, des de feia molts anys, tenia Girona un dels seus diades compromís de temporada en quant als grans castells. Uns Minyons que enguany, aquesta temporada 2022, encara no ha portat a plaça cap castell de gamma extra, com després pararem amb cap de colla amb l'Àlex Ribeiro, també per saber una mica què preparen de cara a final de temporada. Com dèiem, aquesta jornada on els Capgrossos de Mataró també tenen la prèvia a la diada de Tots Sants aquest proper dimarts, i on els mataronins doncs, van executar o van signar en aquest cas la mateixa actuació que el concurs de castells de Tarragona, que no s'ha de ser ara mateix la millor actuació de la temporada, amb el 4 de 8, el 5 de 8, el segon de la temporada i el 3 de 8. Destacar aquest segon 5 de 8 de la temporada dels mataronins i aquests 3 i 4 de 8 que la colla ja demana un pis més, sobretot en el 3 de 8, malgrat que només en porten 4 aquesta temporada, en canvi de 4 de 8 i en porten 14, però tot sembla indicar que aquest dimarts la colla de Mataró podria aixecar un pis més i podria intentar retornar a la categoria de colla de nau, una categoria que fa uns quants anys que els de Mataró, evidentment, sense comptar el sense de pandèmia, no perden. Per la seva part, els Marecs de Salt també van executar una bona actuació, van repetir els mateixos 3 castells que van fer a Tarragona. Aquell dia a Tarragona també van afegir un 4 castell que van fer el dia abans. Ho expliquem. La diada de Sant Narcís van fer el 4 de 8, el 3 de 8 i el 9 de 7, aquest últim, el segon intent, després d'un intent desmuntat. Sobretot destacar aquest segon 3 de 8 de la temporada, que també van fer com el 5 de 8 dels de Mataró al concurs de castells de Tarragona, i el tercer 4 de 8. Aquests 3 castells, 4 de 8, 3 de 8, 9 de 7 i la Torre de 7, van ser els 4 castells que van fer pel concurs de Tarragona. I dèiem lo de la Torre de 7 perquè a la vigília, el dia abans, el dissabte 29, els Marecs ja van descarregar la Torre de 7. Per això, el diumenge, van atacar el 9 de 7, que tot just és el tercer de la temporada. I per últim, parlem dels Minyons de Terrassa, que van executar la tripleta de castells de nau. En aquest cas, una actuació, una de les millors actuacions de la temporada, sobretot per aquest pilar 6 descarregat, però que, evidentment, queda per sota de la que van executar a la Diada de Santa Sematró amb la tripleta màgica i el Pilar de 6 carregat. Uns Minyons que van descarregar el seu 8è 3 de 8 en forra, sobretot el més important, va recuperar el 4 de 9 en forra, el tercer de l'any. No el feien des de la Diada de Sant Fèlix. Aquest any només l'havien descarregat per la Santa Sematró i per la Diada del 30 d'agost de Vilafranca. Per tant, dos mesos després, el 30 d'octubre, podien descarregar el tercer de la temporada i van tancar amb una torre 8 en forra pensada, bàsicament, en el que ha de ser la torre de 9 manillada, que de ben segur portaran a la seva Diada de la Colla el proper dia 20 de novembre. També ho descobrirem. Van acabar, sobretot, també una dada important, amb el Pilar 6, tot just el segon descarregat de la temporada. No el descarregaven des de la seva festa major, a principis del mes de juliol. L'havien carregat a l'aniversari de Barcelona el mes de juny, el van deixar carregat també a l'Ida de Santes de Mataró, i des de llavors no l'havien tornat a portar a plaça. Per tant, també bona notícia pels Minyons de Terrassa en aquesta diada, com diem, de Girona, la que és considerada una de les diades més importants de la zona no tradicional de Catalunya. Enguany sense castells de gamma extra, però almenys retornant als castells de nou pisos. I com dèiem també, el repàs a dues actuacions més del cap de setmana, abans de passar per Reus i per Lleida, no ens volem oblidar de felicitar els castellers de Mollet, la colla del Vallès, que va aconseguir descarregar el primer 5 de 7 de la temporada, el tercer de la seva història, i va fer la millor actuació dels seus 30 anys d'història. Una colla que enguany celebra el seu 30è aniversari descarregant junts, per primera vegada, 3 castells de la gamma alta de 7. 3 de 7 amb l'agulla, 5 de 7 i 4 de 7 amb l'agulla. Com dèiem, la millor actuació de la seva història. Per tant, felicitats en els castellers de Mollet. I com dèiem, Reus i Lleida, altres places que van centrar l'atenció, ni els xiquets de Reus ni els castellers de Lleida van fer els deures complerts, com s'havien o estaven decidits a fer a la Diada dels xiquets de Reus a la plaça del Mercadal dissabte a la tarda. Els xiquets de Reus van deixar en intent desmuntat els seus dos intents sobre la torre de 8 en folre. Va descarregar, això sí, el 3 de 8, el tercer de la temporada, però després d'un intent desmuntat. Després es van callar, com ja hem dit, amb dos intents desmuntats de la torre de 8 en folre i va acabar amb el 4 de 7 amb l'agulla, aparcant la possibilitat d'intentar la plaça al 4 de 8. Com dèiem, una de bona, el 3 de 8, el tercer de l'any, i una de dolenta, no poder reeditar aquesta torre de 8 que havia aconseguit descarregar tan a Igualada com el concurs de castells de Tarragona. Per tant, un xiquets d'Eros que de ben segur, després també escoltarem el Joel Reche, el seu cap de colla, que de ben segur no estan satisfets amb els resultats d'aquesta temporada, amb aquest primer any dels nous caps de colla. Van ser acompanyats dels castellers de Terrassa, que van aconseguir descarregar castells de la gamma alta de 7, com el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla, i els xiquets de Cambrils, que van fer castells de 6. I a Lleida, més o menys el mateix, però a un altre nivell. Els castellers de Lleida van tornar a provar aquell 4 de 8 que havien descarregat per primera i única vegada enguany al concurs de Tarragona, però tampoc no van a poder-lo aconseguir. I també han fet dos intents desmuntats també en segona ronda. Van descarregar el 7 de 7, el tercer de l'any, els dos intents desmuntats de 4 de 8 i van acabar amb el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla. Llàstima que els de Lleida no poguessin tancar la seva temporada a casa descarregant aquest castell de 8. No recordo ara si li queda alguna actuació més abans de tancar temporada, però sembla difícil que els castells de Lleida puguin reeditar aquest 4 de 8. Almenys aquesta temporada han tornat, almenys en una ocasió, a ser colla de castells de 8. Van ser acompanyats dels Xirallongues de Manresa, una colla irregular quan actua fora de casa. A casa fa grans construccions, fa castells de 7 de manera completa, però quan surt de casa enguany li està costant molt aixecar castells de 7. Només va fer, en aquest cas, un castell de 7, el 3 de 7, i va fer també dos castells de 6. Com dèiem, un repàs del cap de setmana, a poques actuacions. Avui podem dedicar molt de temps a parlar amb els nostres protagonistes.
L'actualitat.
Doncs molt s'ha parlat aquesta setmana del Pilar de 9 en forra, manilles i puntals. Tot just fa 20 anys, l'1 de novembre del 2002, els castellers de Vilafranca van portar a plaça l'únic intent sobre aquesta construcció, un pilar que es va quedar ensorrant pràcticament el so de la gralla a l'entrada del 6è. I aleshores va detectar algun dels problemes que va generar el muntatge d'aquestes quatre estructures, sobretot les tres pinyes sobre el peu, i que esdevé una exploració pràcticament a una dimensió desconeguda. 20 anys després, però, els vilafranquins es plantegen amb un concepte diferent, sobretot amb una configuració del forre i de les manilles molt reduït, amb l'objectiu de guanyar estabilitat i, sobretot, reduir temps durant tot el seu muntatge. El Pilar de 9 forre manilles, no sabem si finalment arribarà aquest dimarts, a la Idea de Tots Sants, però els verds tenen molta feina feta, sobretot en el que ha de ser, com dèiem, aquesta nova estructura del forre, les manilles i els puntals. Un forre de 84 persones, uns puntals, unes manilles de 34 i uns puntals de només 11 persones, amb un pilar subjectat només per 4 mans. Una innovació important, sobretot El que volen els verds és guanyar temps en l'execució del pilar i, sobretot, el que volen és que l'estabilitat del pilar sigui menys compacta i sigui més d'equilibri. Per tant, doncs, haurem d'estar i seguir evident aquesta evolució d'aquest pilar, però, si no arribés aquest dimarts, no seria cap decepció. Els verds comencen a treballar-lo. Personalment, jo penso que és un castell que necessita encara una mica més de temps, que necessita poder veure a plaça algun pilar de 8 d'aquests que s'han fet dins de la xarxa a peu de plaça i també el treball del que ha de ser el peu, sobretot aquest folre i aquestes manilles que han de subjectar aquests 11 puntals més els 5 pilaners que van a sobre del pilar. Sigui com sigui, enhorabona als castells de Vilafranca per aquesta innovació. Esperen que puguin anar treballant mica en mica i que algun dia sigui possible tornar a veure l'intent del pilar de 9 en forre, manilles i puntals.
El termòmetre casteller.
Anotem les poques novetats del cap de setmana i recordem els tres primers classificats de cada grup.
Colles de nou i gamma extra.
Cap de setmana sense que les poques actuacions del cap de setmana ens hagi aportat cap novetat. El podi continua format, per tant, pels castellers de Vilafranca, líders, la colla Joves Xiques de Valls en segon lloc i la colla Vella dels Xiques de Valls en tercer lloc, destacant el 3 de 10 dels Verds, el 4 de 9 de la colla Joves i la Torre de 8 de la colla Vella com a millors castells de cada formació.
Colles de 8.
Sense novetats també en el grup que ja fa dies que no té coses molt destacades. A 3 setmanes de tancar temporada dóna sensació que pocs canvis hi haurà. Sòlid primer lloc del grup dels Xiquets de Tarragona, colla de 9, recordem-ho, seguit en segon lloc pels castellers de Sant Pere i Sant Pau, que té el plaça tan fort de manilles carregat com a millor castell, i tercer lloc pels castellers de la Vila de Gràcia i dels castellers de Barcelona, totes dues, com dèiem, en tercer lloc, i totes dues amb la Torre 8 en forra com a millor castell.
Colles de 7.
I a les colles 7 sí tenim una novetat i una actualització. Els castellers de Mollet estrenen el 5 de 7, que els permet ascendir al 8è lloc, que compartiran amb els castellers de Poble Sec i els castellers de Castelldefels. Precisament, de la colla del Baix Llobregat actualitzem el seu 5 de 7, que passa a considerar-se descarregat, tal com recull la base de dades de la coordinadora a proposta de la pròpia colla, considerant que a plaça el 5 de 7 del concurs seria descarregat. Liderat del grup pels Xiquets del Serrallo, amb la Torre de 7 descarregada, segon lloc per la colla Jove de Barcelona amb el 4-8 carregat i tercer lloc pels castellers d'Esplugues amb el 3 de 7 per sota com a millor castell.
La veu de la plaça.
Ja hem dit al principi que avui tindríem varietat de convidats en el veu de plaça. Volem parlar amb colles de diferents indrets i diferents formacions. Colles del nord, colles més al centre i colles del sud. Pararem amb Xiquets de Reus, pararem amb Moixinguers Igualada i pararem amb Minyons de Terrassa. Volem esbrinar una mica com ha anat la temporada en general per aquestes colles i també en el món casteller. I comencem amb els Moixinguers Igualada. Comencem amb el Jordi Moreno. Jordi, salutacions, benvingut i gràcies.
Hola.
Què tal? Molt bé, escolta'm, Jordi, temporada important dels Moixinguers Igualada. Ha estat una de les colles que ha estat sempre, podem dir, en boca de moltíssima gent aquesta temporada 2022. Què en penses?
Sí, nosaltres estem molt contents de la temporada que portem. Encara ens queden dues situacions per acabar, però realment l'objectiu que ens vam marcar tècnica i socialment era fer la millor temporada de la història de la colla. Començar la temporada on havíem deixat el 2020, que era el moment més àlgid o més dolç de la colla, i recuperar aquell moment i aprofitar per apretar. Això gràcies a les ganes que mostra la colla i a molt assaig, picant pedra molt a l'assaig, ha pogut estar possible. Ja crec que el check-in m'ha dit que ja hem fet la millor temporada de la història en quant a números, però no és només això, sinó que també ha sigut en quant a nivell de gent a les actuacions, a nivell de gent als assajos, i per tant, molt, molt content.
De veritat, t'ha preguntat una mica per això, no? Quina és aquesta clau d'èxit dels moixiganguers? Cal dir-ho ara, m'està mirant jo també els números, que són immensos, sobretot en parlar de 8 torres, hi ha poques colles que hagin descarregat 8 torres de 8 en forra aquesta temporada, descarregat també 6, 5 de 8, el 3 de 9, ara parlem del 3 de 9, i sobretot sou de les poques colles, no hi ha moltes colles que hagin passat dels dos dígits en els dos castells bàsics de 8, en el 3 i el 4 de 8. Jo crec que has parat molt contents, per una part, i per tant, quina podria ser la clau de l'èxit? Tu ho has amenaçat una mica, no? La persistència de la gent que vingui a assaig, és important, no? És a dir, sempre incidim en el mateix. Assaig, bon assaig, és bon resultat a plaça.
Sí, està clar. Al final, el més important era que la gent hi fos al local, que aconseguissin ser molta gent per treballar els castells que volien portar a plaça, i això passava per això, perquè la colla seguís igual de motivada que estava, i crec que hem aconseguit mantenir-los motivats, els que ja hi eren, els que amb la pandèmia s'havien apartat una mica, també han recuperat aquest punt d'enganxar-se a la colla, i a més també hem donat moltes camises noves aquesta temporada, i per tant jo crec que el secret ha estat aquest, poder tenir la gent motivada i enganxada a la colla i ser molta gent als assajos.
No obstant, això no és qüestió d'un dia. Quin és el moment, o quin any, o quan enrere penses aquí ha arribat el moment, aquest és el nostre moment, aquí hem arribat un moment que serà important? Quan ho veus, això? Perquè tu portes molts anys a cap de colla. Ets l'etern cap de colla, com es diu ara ja.
Bueno, ara tampoc. Però sí, no ho sé, jo crec que és una cosa que ve de molt, molt enllà, inclús abans de que jo entrés com a cap de colla. Sí que va, jo que sé, crec que un punt d'inflexió va ser el 2010 amb el 4 de 8, i també el concurs del 2012 descarregant per fi la Torre de 7. Després vam tenir uns anys molt bons, i sí que és cert, però, que del 2014 al 2016 ens vam estancar una mica, no vam fer cap pas enrere, però sí que vam estancar-nos una mica. Jo crec que el punt que va ser el canvi de xip de la colla va ser el 2017, quan vam descarregar el primer 5 de 8. Allà vam veure que havíem trencat una barrera que fins al llavors no havíem estat capaços, i que allà s'obrien les portes a fer coses més grans com a colla castellera.
Quant d'ajuda ha tingut també el nou local en la colla?
El local, sens dubte, és un punt clau en el creixement social de la colla, perquè passem d'estar en un local apartat de la ciutat, on tothom qui venia allà era perquè venia a fer castells i prou, ningú passava de casualitat, mm-hmm. i podia quedar-se a veure un assaig. No teníem un bar que permetés que la ciutat estigués allà sopant mentre nosaltres fèiem castells. Per tant, això va ser un punt imprescindible de l'èxit que hem tingut, no? El poder estar al centre de la ciutat, ser vistos per la gent de la ciutat, i ja no només que la gent fes el pas d'apropar-se als assajos o a les actuacions, sinó que la ciutat parlés de la colla.
Jordi, quant de difícils són els castells de nou?
Quants de difícils? Molt, són molt difícils. Els castells de nou i els d'avui també són molt difícils. Aquest any crec que ens hem adonat una mica de la dificultat o del valor també que té haver arribat a fer castells de nou, no? Al final, nosaltres vam fer els primers castells de nou descarregats del 2018, però és cert que van ser relativament fàcils en aquelles alçades, no? Vam descarregar-lo el primer cop, el primer intent al concurs, i el vam tornar a descarregar dues setmanes després a la nostra diada. Després vam tenir més problemes l'any següent per tornar-lo a fer, i el vam descarregar amb l'última diada, a la diada de la colla, després d'allà un intent que havíem fet. Però l'haver-hi el peron i així, jo crec que tothom tenia la sensació d'aquell 3 de 9 del 2018 que semblava fàcil, i aquest any ens hem adonat que és un castell molt, molt difícil, que cal treballar-lo molt a l'assaig, i que tot i tenir-lo molt treballat, a vegades a plaça pues les coses no surten tal com esperem.
Quines sensacions va deixar sobretot el 3 de 9 carregat pel concurs, i sobretot també la caiguda següent en un altre cop el 3 de 9? Acaba temporada, crec que tenim només una actuació a Mataró, no sé si et planteses castell de 9 o si ja heu posat el fre de mà, però quines sensacions et queda sobretot quan et cau consecutivament aquest castell en dues ocasions?
Clar, el concurs ja va pujar mogudet, ja el vam estar treballant des de molt d'hora, i al final l'actuació del diumenge, el concurs, la pressió extra aquesta, suposo que també devia afectar, i et puc dir que no em va sorprendre que quedés encarregat veient com el vam haver de treballar durant la pujada. El que ens va sobtar més i el que no hi comptàvem tant era el dia de la capitalitat a Igualada. El castell pujava molt millor, no havíem tingut temps gairebé de treballar en accés a aquell castell, i se'ns va trencar per dalt. Jo crec que al final també els castells, com diem sempre, no és només tècnica i ser la gent, sinó que molt... una cosa que afecta molt amb els castells és el cap, el coco. Mm. I jo crec que després de la caiguda del concurs això ens va afectar una miqueta i ens van trair, no?, aquests nervis. Igual és aquesta falta d'experiència també amb aquests castells que fa que després, quan estàs a la plaça, t'afecti més del que esperes.
Això també serveix, Jordi, moltes vegades per posar de pous a terra molts castellers que a vegades van molt més llançats que tu com a cap de colla, no?
Sí, està clar. Al final... fem castells perquè hi ha el risc de que caiguin, és el que jo crec que és el que ens fa que fem castells, no? Al final, si sempre descarreguéssim tots els castells tothom, no tindria l'emoció que tenen. Llavors, de tant en tant, caure, sempre i quan sigui una caiguda que no tingui més conseqüències que la ràbia del moment de caure, a vegades va bé per ficar-nos a lloc i per valorar també la dificultat del que estem fent.
L'espineta al 4 en un folre, Jordi, va la imminent.
Sí, és que l'espineta queda aquí clavada, tinc el pilar de 6 carregat i aquest no poder intentar el 4 de 9, que sí, la veritat és que teníem ganes, crec que la colla, després de tot l'any de la feina que hem fet als assajos, tant a nivell general, però específicament amb aquest castell, ens mereixíem poder fer el primer intent a la plaça, però bueno, al final els dies que hi havia d'anar les coses no van acabar de sortir com esperaven i per tant bueno, a vegades és això, que cal ficar el freno o fer una passa enrere per després poder-ne fer dues endavant, doncs ha hagut de ser això, esperar-nos. Tota aquesta feina que hem fet aquest any ara no té premi, però de ben segur que ens servirà molt i molt per poder plantejar-nos aquest castell de cara a la temporada vinent.
Som una temporada on Moixinguès, Igualada i Xiques de Tarragona, podríem dir, han estat les dues colles que més feina han fet, en aquest cas, que més han aconseguit, sobretot, enfilar-se en aquests castells de nou. Però quan veus al teu voltant colles com Xiques de Reus, Castellers de Sants, Capgrossos, que no han arribat encara en els castells de nou, o els propis Marecs de Sal, no?, que també ja fa temps que no hi arriben, no?, que són colles que estan molt al voltant vostre, colles molt del vostre nivell, què en penses?
Bueno, al final és això, no?, que aquests castells són molt difícils i al final cal ser molta gent a durant la temporada per poder-los treballar i poder-los portar a plaça. Totes aquestes coses que has dit són coses que Moixinguès ens hi hem vist reflexats amb ells durant molts anys i que han fet una feina increïble i que han arribat als castells de nou abans que nosaltres i que, per tant, nosaltres sempre hem tingut la vista posada en aquestes colles perquè han fet les coses molt ben fetes i està clar que han arribat fins aquí. Aquest any era un any complicat per totes les colles, però al final algunes ho han patit més que d'altres i aquestes colles jo crec que els ha passat això, no?, que els ha costat una mica més aquesta tornada post-pandèmia, però que estic segur que la temporada que ve i la següent tornant a estar allà dalt, perquè el que dic, hem fet la feina molt ben feta i crec que són colles que en 4 dies tornen a estar amb els castells de nou i segur que estaran allà compartint amb nosaltres.
No obstant, ja última pregunta, Jordi, tu ets dels caps de colla que pensa que l'èxit casteller també té caducitat, és a dir, que la gent en algun moment deixarà de ser fidel a les colles castelleres, com ha passat una mica amb la pandèmia, o és un model d'èxit?
Jo crec que els castells, a les colles castelleres hi ha dos perfils de gent. Una és gent que arriben i gairebé és com una malaltia que els castells passen per davant de tot. I aquí hi ha un gruix de la colla que és important que aquest gruix es mantingui o que vagi creixent mica en mica, però al final és un grup reduït de la colla. I després l'altra part és... la resta de la colla, que al final, durant una època, els castells tenen una importància significativa a les seves vides i que, per tant, hi dediquen molt temps, però al final, al cap d'uns anys, perden aquest nivell de compromís que tenien al principi. I aquí està la qüestió. La cosa és aconseguir que aquesta gent que tenen uns anys de compromís es vagi renovant i vagi entrant gent nova. I al final jo crec que si es busca la manera, si se'n té ganes, jo crec que aquesta gent al final acaba apareixent a la colla. A vegades tens sort i te n'apareixen molts de cop i és un any que, bueno, pues que és fàcil fer-ho, mm-hmm. i d'altres pues, ens hem d'inventar més coses per atraure aquesta gent, no? Però al final jo crec que els castells no moriran d'èxit,
no,
de la gent seguirà tenint ganes de venir a fer castells. Al final hi ha molta gent, jo crec que a Igualada hi ha 40 i pico mil habitants, que tenim marge per anar convencent,
per
millorar, per anar enganxant a gent.
I comarca, i comarca.
Ah, molt bé.
Jordi, moltes gràcies per ser-hi. No et pregunto si continuaràs de cap de colla, perquè segurament sí continuaràs un any més. Ja ho dono per fet. Moltes gràcies per haver-nos atès. Que vagi bé les vacances castelleres quan acabis i ens retrobem la temporada vinent.
Perfecte, moltes gràcies a tu, Pep.
Doncs saltem d'Igualada cap a Terrassa, parlem amb l'Àlex Ribeiro, cap de colla dels Minyons de Terrassa, la seva primera temporada com a cap de colla. Àlex, primer de tot, salutacions, moltes gràcies per ser-hi.
Hola.
Primer de tot, de l'actuació de Girona, l'actuació d'aquest diumenge, escolta'm, objectiu complert, no? El que havies pensat va sortir a plaça, a més, uns castells de nou força macos, i un 2-8 com una mica renovat de ganes, sobretot, no?, d'impuls. Com ho veus, això?
Sí, una mica el que dius tu, no? Va sortir el plan incomplet, no? El que volíem fer, els castells ben fets, no? Que també era un dels objectius a l'hora de fer-los, i la cirereta al final.
Mm. Escolta'm, una temporada que t'ha tocat gestionar complexa, no? És a dir, una temporada aquesta de la represa, com és coneguda, on potser els Minyons no han arribat als nivells que potser alguns esperaven, que això també és important de dir, però com has vist aquesta temporada? Com t'has trobat aquesta primera temporada com a catacolla dels Minyons?
Bé, un any complicat, no? Hi havia alguns temes a solucionar. Al principi d'any el tema de la canalla, no? Poqueta canalla, després el tema del volum de gent i, bueno, després cosetes vàries. Una temporada difícil, però, bueno, amb ganes i una mica el que vam plantejar a principi de temporada, no? De construir una base una altra vegada per encarar els propers anys.
Sobretot aquests, entre cometes, problemes de gent que t'ha fet que en alguna plaça potser no haguessis apretat el que t'hagués agradat. Què ha anat passant en aquest tema, sobretot? Ha estat una constant no només a Terrassa, evidentment, sinó a altres moltes colles. Per exemple, també ho hem vist amb els capaços de Mataró. Una temporada on ha costat una mica arrossegar la gent, als assajos i sobretot a les places.
Sí, completament. A veure, sempre... A nosaltres, per exemple, el 4-9 sempre ens ha costat molt, no?, dur-lo fora. Amb això, doncs, aquesta temporada hem notat certa normalitat. Faltava gent, però ja era una mica l'habitual. Ens hagués agradat portar el 3-9 potser a alguna plaça més, però tampoc estem excessivament lluny de fora de les grans places, no?, com Mercè, Girona i aquesta sèrie de places. No estem tan lluny del programa habitual on ja acostumàvem a portar, doncs, un castell de nou i un parell de castells de vuit.
Entès, a part de la colla, Àlex, el fet de no haver pogut portar castells de gamma extra ni a Barcelona, ni a Sant Fèlix, ni a Girona, en aquest cas, no? Jo penso que per algun gruix de colla, alguna part de colla, li ha estat difícil d'assimilar aquesta situació.
Bueno, depèn del moment de la temporada, també. Hi ha hagut algun moment de la temporada, com a Sant Fèlix, on s'ha apretat més, no?, on hi havia moltes ganes de fer una passeta més, però les coses no han pogut ser, no? No teníem feina pendent, i ara mateix, per exemple, a Girona, crec que sí que la colla entenia perfectament quina és la feina que ens tocava, tant a Girona com a les properes setmanes, evidentment, mm-hmm. per encarar la diada aquesta vegada, sí. Si tot va bé, clar, amb algun castell de gamma extra.
Crec que no vaig equivocat, et queda Granollers i Vilanova abans de la dia de la colla. Quins serien els propers passos, aquestes actuacions de Granollers i Vilanova? Potser repetir una mica el de Girona. I sobretot, què tens pensat o què penseu de cara a la vostra dia de la colla?
Bueno, les properes setmanes l'objectiu principal és, evidentment, agafar més confiança encara amb el 2-8, tot i que ja hem fet un canvi de xip molt important a nivell de confiança, però l'hem de repetir a tot arreu perquè, evidentment, ens marquem com a objectiu poder arribar a fer el 2-9 amb Forrer i Manilles a la nostra diada. Després, a partir d'aquí, veurem, no? Ens agradaria portar un castell de nou a tot arreu, però depenem del volum. Jo crec que ho podrem fer, però, vaja, depèn molt del volum de gent. A nivell de 4-9 crec que és més complicat, no?, perquè ja ens movem amb els límits de volum de gent amb els que hem estat treballant aquest any.
En algun moment de la temporada has dit fins aquí ja no puc més, o t'ho has pres amb molta serenor?
No, és evident que ha sigut un any complicat, no? Hi han hagut moments bastant delicats i complicats, però la feina que havíem de fer és el que hem anat fent i amb moltes ganes i il·lusió, igual que segueixo il·lusionat ara pels castells i per poder fer grans castells, però és evident que teníem per davant una feina molt important, com la renovació de tot el pis de segons tapats i moltes altres petites coses, no?, que al final sumen i les necessites per poder arribar a fer castells com el 2, el 5 o altres castells que venen al darrere.
No obstant, si mirem les colles del vostre nivell, del vostre voltant, si mirem Jove de Tarragona, que ha rascat un gamma extra però carregat, Cabrosses Matura, que no hi ha arribat, o Sants, que tampoc hi ha arribat encara, els castells de nou, o si mirem que també el volum de les colles grans, a excepció de les tres, Vilafranca, Vella i Joves, que són potser en aquest cas de gamma extra en el seu món una altra història, les coses van més o menys similars, és a dir, ningú, podríem dir, pot estar satisfet del tot de la seva temporada.
A veure, és complicat de dir, no? Al final és evident que a nosaltres ens agrada molt fer castells de gamma extra i que treballem per arribar-hi, però la realitat d'aquest any era una realitat molt diferent. Començàvem amb molt poqueta canalla, vam tenir... La caiguda del 2 de 8 ha sigut ara al setembre, però la caiguda que vam tenir al març amb el 2 de 7 ens va condicionar moltíssim. Totes dues caigudes han sigut molt dolentes i clar, no ens podem arriscar o no ens podíem moure amb el nivell de caigudes, no?, que potser hem vist a Valls, no?, que estem parlant de més de 10 caigudes durant
sí,
aquesta temporada.
Però ja t'he parat que és un altre món.
Sí, sí. Clar, nosaltres això no ens ho podem plantejar. Ja et dic, amb les caigudes que hem tingut ja hem llepat moltíssim. Hem fet el que hem pogut, però ja et dic, contents de la feina que hem fet i sembla que tot apunta a que ara podrem fer una passeta més, però sense cap mena d'ànim de baixar el taló ara al novembre. Crec que no hem de mirar només una temporada, sinó la continuïtat de tot, no? Veure els anys que vindran a partir d'ara i crec que aquesta feina l'explotarem molt els propers anys.
L'únic de preguntar-te també, Àlex, la feina de veritablement, el que veurem la temporada vinent i següents dels Minyons és el que esteu fent aquesta temporada?
Sí, segurament que sí.
Anava a dir-te també, a part de la m'esperat del 2 de 8, m'esperat del 7, també del Pilar, aquest Pilar que havia setmanes que semblava que també havíeu perdut, però que, per sort, aquest diumenge a Girona ja l'ha tornat a descarregar, i això també és una bona notícia.
Sí, totalment. Al final, bueno, ja saps, vam tenir diversos entrebancs, no?, amb el Pilar de 6. Teníem un Pilar amb un aixecador i una enxaneta que eren molt i molt bones, però ja eren una mica alts, no?, per la seva posició, però vam començar a treballar aquesta línia i quan vam veure que no acabava de funcionar vam decidir tallar un sec i començar a treballar dues peces molt petitetes que pensàvem que potser ni tan sols podien arribar a fer el Pilar 6 aquest any, però que l'any que ve serien una peça superimportant d'aquest Pilar dels Minyons i al final aquesta feina ha sortit abans d'hora.
L'any vinent et veurem de cap de colla o què?
Bueno, de moment hem d'acabar aquest any.
T'he fet una pregunta, t'he fet la pregunta suau, eh?
Sí, bueno, no sé, tenim l'assemblea al gener i de moment només pensem en acabar aquest any.
Per tant, l'objectiu seria com a mínim arribar a aquest gamma extra, acabar la temporada com a colla de gamma extra per no perdre aquest fet de que, a excepció del cens de la pandèmia, evidentment que no s'hi pot arribar, però els Minyons de Terrassa no volen perdre aquesta oportunitat. Suposo que deu ser un dels objectius. Suposo que és el que està al cap de tots els castellers dels Minyons de Terrassa.
Sí, és evident. És el que ens agradaria, no?, poder acabar l'any descarregant un castell de gamma extra.
Doncs, Àlex Ribeiro, cap de colla dels Minyons de Terrassa, gràcies per atendre'ns, gràcies per ser-hi. Que vagin molt bé aquestes setmanes a Granollers, a Vilanova i, evidentment, la dia de la colla, del qual en parlarem el dia que feu l'actuació. L'últim programa de la temporada en parlarem i també pararem amb tu, evidentment, perquè ens facis valoració d'aquella jornada de la temporada. Gràcies per ser-hi i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs anem a la tercera pota que volíem tractar en el dia d'avui. Ja us hem comentat, hem parlat del nord, del centre, i ara toca parlar del sud. I hem escollit els Xiquets de Reus, perquè també ha estat una temporada especial per la colla de Reus. Per tant, també tenim molt a parlar amb un dels seus caps de colla, amb el Joel Reche, company amic, també és el seu primer any de cap de colla. Comparteix aquest any el ser cap de colla amb el Joan Ferran. Primer de tot, Joel, gràcies per ser-hi.
Gràcies a tu, Pep, per convidar-me una vegada més i, com sempre, un plaer.
Un plaer. Escolta'm, ja tenim molt a parlar, eh? Hem deixat més temps per tu, perquè, escolta'm, volem parlar de Xigues de Reus, volem parlar de les colles del sud, que sempre és agradable parlar amb un periodista i poder parlar una mica de totes les colles de baix. No sé si tenen molt de temps, però ho intentarem. Però, escolta'm, parlem dels Xigues de Reus. Primer any de cap de colla, una temporada, escolta'm, que... Us ha donat de tot, eh? Una temporada que us ha donat de tot, des d'èxits importants com la Torre de 8, el 2 de 8, que diu vosaltres, a Igualada, però després no la podeu, caigudes entremig que us han fet la Guitza. Explica'ns una mica, d'així, com a gran volum, quina temporada les Xiques de Reus.
Doncs quina temporada, això diria. Aquesta seria la definició, perquè la veritat és que, evidentment, tant John com el Joan sabien perfectament que el pas que havíem fet endavant no era ni molt menys fàcil, que seria un any complicat, perquè veníem d'on veníem, veníem d'una aturada gairebé total. A més, vam ser, i no ho dic com un mèrit ni com un demèrit respecte a altres colles, però vam ser de les colles que vam respectar escrupolosament totes les mesures de sanitàries de la Covid, i per tant veníem gairebé des de zero, realment, sobretot pel que fa a nivell de rotació d'estructures i de creació de canalla nova, i per tant sabíem que seria una temporada complicada, però sí que és veritat que no esperàvem que tant. Els objectius a principi de temporada eren deixar unes estructures bàsiques de Castells de Vuit, tant el 3 com el 4 i, evidentment, el 2 de 8, sòlides, perquè a partir de l'any vinent es pogués treballar doncs, amb aquesta base i aspirar alguna cosa més, però bé, la realitat ha estat una altra. Va haver-hi molta gent d'estructura que doncs, va aprofitar o va decidir que el seu moment per deixar-ho estar o per tenir menys compromís ha sigut a partir de la pandèmia i, per tant, aquesta renovació ha hagut de ser molt més intensa de la que pensàvem. Més enllà d'això, a inici de temporada tenim un cop, m'atreveria a dir que és el cop més dur de tota la temporada, deixant a banda Castells, que és la pèrdua del Reimin, en el moment en què el Reimin ens deixa d'un dia per l'altre, molt injustament i d'una forma molt cruel, allò suposa un abans i un després, tant per la colla, evidentíssimament, per la figura que representava el Reimin, una figura transversal, que havia sigut canalla, que havia sigut cap de canalla, que havia sigut membre importantíssim a les estructures, que tothom, des del més petit fins al més gran, el coneixia, doncs va suposar un transvals, evidentment, a nivell de colla, però a nivell intern de la tècnica, perquè m'entenguis, també va ser un cop molt dur, perquè era una persona molt important, coincidència per molta gent de dintre de la tècnica, no? I llavors, a partir d'aquí, sí que és veritat que ja afrontes la temporada amb una altra mirada, perquè veus que, evidentment, que els objectius són primordials, però el primordial és que la colla mantingui aquest esperit de família i que, sobretot, anímicament no s'enfonsi. Evidentment, la colla va demostrar que hi era, va haver-hi un revulsiu, sobretot per la gent que porta molts anys a la colla, d'arrimar l'ombro, no?, que diríem. Però després, quan comences a aixecar el cap a nivell casteller, que ja és el primer dia que et pots plantejar els tres castells de vuita plaça amb garanties que vas a descarregar-los, a la tercera ronda, quan surten dosos, et cau un 3 de 8, que és el teu castell insígnia, sobretot els darrers 10 anys, m'atreviria a dir, i és una caiguda extremadament dolenta, amb imatges molt dures de pair per molta gent de la colla, per molta gent nova que no havia vist mai una caiguda de la colla, i a sobre amb imatges complicades, que es van allargar durant molt de temps a plaça i que en aquest moment tot s'ha de dir, i és una de les coses que tenim a millorar com a món casteller encara a dia d'avui. Són els protocols sanitaris de segons en quines actuacions, i en aquell dia no van funcionar. I per sort vam poder solventar-ho entre la magnífica gent de Moixiganguers i la gent de la nostra colla que tenim preparada dintre de la nostra pròpia colla. Però no va ser el protocol sanitari preparat el que va respondre, sinó els propis castellers. Bé, aquesta caiguda va ser molt, molt important a nivell... Potser et diria més anímic. Que no pas el que va acabar sent físicament, perquè ens entenguem, tot i que en un primer moment el susto va ser molt important, el cop anímic aquí sí que va ser molt, molt interessant, i a nivell psicològic hem hagut de treballar moltíssim, moltíssim, moltíssim per tornar a afrontar Castells de Vuit. I quan sembla que tot tornava a reconduir-se, que la gent tornava a estar una miqueta on havia de ser, doncs per misericòrdia ens cau una altra galleda d'aigua freda i ens cau el 4-8, que guanyarà el Castell, que li teníem més confiança, que havíem descarregat més vegades, i bueno, a partir d'aquí sí que ha sigut una miqueta el darrer mes i mig, als i baixos, una muntanya russa d'emocions, d'intentar reconduir la situació, amb la canalla, evidentment, tocada anímicament, amb molts membres d'estructura tocats, amb gent de pinya que també havia rebut, i per tant era complicat de reconduir-ho. Tot així, la colla demostra orgull i demostra sentiment de pertinença, i el concurs, podem fer el 3, podem fer el 2, i el 4, doncs, ja va haver-hi diversos factors que ja no ens els va permetre, ja no ens va permetre fer-lo, però, i tot i així, la colla ha seguit insistint fins a la dia de la colla d'aquest cap de setmana, i ho hem tornat a intentar. Les coses, evidentment, no han sortit com voldríem, però em quedo amb això, Pep, que la colla hi ha cregut, i que hi ha múscul darrere, que hi ha alguna cosa.
No obstant, és complicat, si jo entenc, si parlar de Xiques de Reus i pensar, bueno, aquesta temporada farem Castells de 7, ni de cara a l'any vinent farem Castells de 8. Tu saps que això no és possible amb una colla com Xiques de Reus, i a més, havent-hi un concurs pel mig. Per tant, malgrat tot, acabo temporada tant tu com el Joan, i no us queda un altre remei que si algun dia hem de fer Castells de 8, sí o sí.
Sí, no, és així, és evident, però és que ni en el moment en què tenim aquesta greu ensopegada Igualada, ni... potser sí que després de Misericòrdia van haver-hi més dubtes pel fet de que només quedaven 7 dies justos pel concurs, i quedaven 2 assajos, i havíem d'avaluar molt ràpid com estava tothom, si els lesionats eren lesions relativament importants, i també havíem d'estar, evidentment, com a tècnica a sobre, que no els hi faltés de res amb aquestes persones. Però la resposta aquella setmana, jo potser és dels moments més que m'enduc més d'enguany, és la resposta de la colla aquella setmana. La resposta de la colla va ser extremadament sèria, extremadament contundent, i la veritat és que hi havia molta gent al pati d'assaig, molta concentració, molt de silenci, és a dir, el que hauria de ser durant tota una temporada, que evidentment és impossible que ho sigui sempre, però la resposta va ser magnífica, i va també ser una miqueta el que ens va ajudar a la tècnica a acabar de tirar del carro fins a final de temporada.
Li he fet també a l'Àlex Ribeiro, que toca els minuts, aquesta pregunta. En algun moment haguessis tirat la tovallola? T'hem vist aquest any, això sí, a les xarxes socials, demanant, no demanant perdó, entre cometes, sinó donant moltes gràcies i agraïm molt a la gent la temporada que està aportant, no? És a dir, en algun moment haguessis tirat la tovallola?
Et diria que a nivell personal, si et soc totalment sincer, després de la mort del Raymond m'ho vaig plantejar. Això amb una decisió totalment egoista. Però, evidentment, jo formo part d'un equip, formem part d'una tècnica, i, evidentment, la colla també m'ha donat al llarg de la meva vida moltíssimes coses, com per jo deixar-ho estar a la primera de canvis.
Tu ets un gran casteller, Joel.
Que hi ha hagut molts moments complicats en els que et planteges si realment et val la pena com a persona, no com a casteller, com a persona, tot el que suposa estar al capdavant d'una de les colles punteres del país. Però és veritat que el retorn en moments claus també és molt bonic. Com a mínim, aguantar fins a final de temporada ho tenia molt clar.
Ja no et pregunto per l'any que ve. Escolta'm, no obstant, no esteu molt lluny del que, si mirem la resta de colles que teniu al voltant, o les colles del vostre nivell, si és cert que enguany ja no sereu aquella colla de nou que el 2019, juntament amb Igualada, vau fer el Castell de Nou, aquest any doncs no sereu colla de nou de nou el 2023, però si mirés altres colles, Marecs de Sal, Castellers de Barcelona, Sabadell, Gràcia, colles que són molt del vostre nivell, que han tingut moltes dificultats fins i tot per arribar a la Torre de Vuit en Folre, jo crec que podeu estar extremadament contents, entre cometes.
Sí, evidentment. És allò de, no, de que com a cap de colla el que has de dir és que deixem estar el que faci la resta i nosaltres anem a fer el nostre camí, però evidentment...
Si fas una
valoració freda del que està passant a l'entorn, no? I les colles que abans de la pandèmia doncs tenien una mica el nivell, com deies, que estaven mantenint abans de la pandèmia, doncs sí que és cert que bueno, hem vist colles molt amigues com Castellers de la Vila de Gràcia, com dius, Castellers de Sants, que també els hi ha costat fins i tot, eren un nivell superior, no?, però els hi ha costat arrencar també fins a final de temporada, Barcelona, que també amb la tripleta com a màxim de moment, per tant, sí, és evidentment, bueno, és una mostra del que ja parlàvem a finals de la temporada, de la curta temporada passada, no?, que les 4-5 primeres colles del país moixiganguers, a banda que ha sigut una cosa digna d'admirar i digna d'estudi, i ho haurem d'estudiar tranquil·lament d'aquí un temps, als que ens agrada els castells, de què ha passat allà, evidentment amb Moreno al capdavant, que jo crec que seria un dels grans arguments, però la resta de colles que estàvem allà jugant o tontejant amb els castells de nou, perquè m'entenguis, sí que és veritat que hem vist com la recuperació no ha estat tan fàcil, i en el moment en què et falten 4 o 5 peces claus a les estructures, que la canalla que tens no ha fet mai aquest nivell de castells i que, per tant, a la mínima, o et costa formar-la, o quan la tens formada hi ha un ensurt, el tornar-hi a afrontar una estructura d'aquestes característiques és més complicat del que era abans. Abans portàvem una inèrcia que, doncs, sincerament, et permetia fer màgia tant a nivell d'estructura com a nivell de canalla com a nivell de retocar també segons quines posicions claus de les pinyes.
Que si poguessis tirar uns mesos enrere, què canviaries?
Què canviaria?
Ho tinc clar, Ho tinc clar, que és la mort del Raimi, evidentment, però evidentment això no podem, però sí. Castellerament parlant, què canviaries? O què hagués dit? Ostres, si hagués fet això, o haguéssim fet allò, què hagués canviat?
Ostres, és que a tot el passat és molt fàcil. La veritat és que, evidentment, algunes decisions tècniques, però com tothom, evidentment, quan estàs al capdavant, a vegades l'encertes i a vegades no. Potser segons quina estructura no l'hagués ni el Joan ni jo, amb això estic totalment convençut que no l'haguéssim plantejat igual, veient els resultats finals, però i potser també doncs temes més complicats, no? Algun nen, algun casteller que tu no li veies projecció i que finalment l'ha acabat tenint, però forma part també d'això, no? De les sensacions personals que pots arribar a tenir, de les sensacions que tens en aquell moment, de resultats amb els que et quedes d'un dia d'assaig que després no acaben acompanyant. Bé, és que els factors són molt complicats i com bé dius, Pep, i tu saps del cert, podem portar molts anys fent castells, però al final, quan estàs al capdavant, primer descobreixes moltes coses que no sabies que passaven, però a més, el fet de tenir tanta informació fa que les decisions siguin molt més complicades. I això, per això et dic, analitzar una decisió que hagués canviat, probablement moltes, i et dic la majoria a nivell tècnic, alguna també a nivell comunicatiu, et diria, perquè ja, al final em dedico el que em dedico, i en aquest sentit jo sí que he hagut d'agafar una mica més el rol, no? De donar la cara davant de la colla i de comunicar el que la tècnica volíem que arribés al gran gruix de la colla. I potser sent autooxigen amb mi mateix sí que ho hagués canviat com comunicar alguna decisió, no? Però bé, al final, més enllà de ser professionals o no ser professionals, el que et porta a la colla és una qüestió anímica, i això sí que és més complicat de controlar, i al final els sentiments afloren també.
Així confirmes quant de difícil ha aixecat la colla, eh?
Moltíssim. Mira, un gran casteller de la nostra colla i gran amic meu, que considero gairebé un germà gran, l'Oriol Ciurana, ex-cap de colla també, i que a més el porto a sobre, per tant, ja me'l puc estimar, perquè si no l'aguantaria tant. La veritat és que ell em va dir, diu, tingues en compte de que cap de colla ets 24 hores, 7 dies de la setmana.
És correcte.
I no havia passat ni un mes que ja ho vaig...
Ja ho vaig fer.
I ho vaig notar. I és veritat, és a dir, hi ha moltes coses castelleres, evidentment, però extracastelleres, que s'han de gestionar, i s'han de gestionar moltes vegades amb celeritat i amb el màxim carinyo possible, perquè no es vegin afectades cap mena de sensibilitats, i n'hi ha moltes dintre d'una colla, i això és molt complicat. També és un gran aprenentatge de vida, Pep, però és complicat.
Una cosa que crec que és un bon moment per parlar-ne, ja que tinc aquí, és que molta gent pensa que ser cap de colla és només qüestions tècniques, i no és qüestions tècniques, és qüestions socials, qüestions de colla. A vegades, un casteller que pot passar un mal moment personal, un casteller que pot passar un mal moment laboral, també influeix molt en les qüestions tècniques castelleres, i un cap de colla ha de saber també gestionar això, i això és molt difícil.
Totalment, és que és això, vull dir, al final, bé, deies, no?, que, i sí que és veritat que no m'he amagat mai, que enguany he sigut molt actiu a les xarxes socials, i moltes vegades a mi em serveix per expressar moltes coses que em passen pel cap, i sí que és veritat que enguany he vist he sigut capaç de conèixer la millor versió de la meva persona i també potser la pitjor. I no vull centrar la meva persona perquè sé que molts companys i per exemple, parlant amb l'Àlex Ribeiro, en trobar-nos a les places, que ja ens coneixíem del món universitari, no? Però parles de les experiències amb les que t'has de trobar i com reacciones i com actues sota pressió. I la veritat és que és un procés d'autoconeixement i sobretot de maduresa. Mm. És a dir, ara potser et diria que encara estic en calent, no? Que encara he de baixar una mica el suflé i repassar la temporada amb fredor, tranquil·lament, i sabent el que hi ha hagut en cada moment, no? Però sí que és veritat que t'ensenya molt a gestionar-te tu, a gestionar egos, a saber mossegar-te la llengua en segons quins moments, en quins no, a entendre moltes persones, a ser més empàtic. És un aprenentatge anímic, jo et diria que no sé, no podria comparar-ho amb cap altra cosa. Vull dir, a nivell vital, potser és de les experiències més intenses que he hagut de viure. D'això n'estic segur. També és veritat que això també et passa factura.
Sí, sí.
Això passa factura a nivell mental i passa factura.
Excepte el Jordi Moreno. Yes. Excepte el Jordi Moreno.
Sí, volia preguntar, sí,
volia,
sí.
Sí, home, també li passa factura, però volia preguntar-te, volia aprofitar. Primer de tot, gràcies, perquè ens has donat una lliçó en aquest minut i més que has parlat sobre el que s'ha cap de colla. Ens has donat una lliçó que crec que és més important també que la gent no sàpiga. I ara sí, Jordi Moreno, què en penses dels mojonguers del Jordi Moreno? No volia marxar sense que en parléssim. I també de l'Àlex Ribeiro, que hem parlat amb ell també. Com ha de gestionar un cap de colla nou, una persona com l'Àlex, una colla del tamany dels Minyons, sense de moment fer cap gama extra, lo difícil també que li ha suportat per ella aquesta temporada, no? És a dir, sé que de colla és molt complexa, tu ho has dit, Jordi Moreno i Àlex Ribeiro, dos casos que avui hem tingut també al programa i que també vull que em parlis d'ells.
Doncs diria que tots dos, abans de tot, me'ls aprecio moltíssim. El Jordi jo crec que té molt de mèrit el que porta tants anys i des de tan jove fent amb els moixiganguers. És espectacular. Jo crec que ha demostrat una vegada i una altra que la seva colla, de moment, no té límits. Veurem, evidentment, com evoluciona tot plegat. També el Jordi és una persona extremadament intel·ligent que ha sabut tenir uns equips al seu entorn que li han facilitat molt la feina, en el que ell, evidentment, ha hagut de prendre decisions importants, però el que ell volia fer, els seus equips ho han sabut portar a la realitat d'una forma molt fàcil i molt fidedigna a la idea que ell tenia com a cap de colla, i això crec que és bàsic, i per tant el que han fet els moixiganguers és espectacular. També és veritat que a final de temporada han vist una miqueta que al nivell on han arribat ara, que és potser el que teníem nosaltres abans de la pandèmia, moltes vegades et dona unes hòsties de realitat necessàries per demostrar-te que, amb els castells que comences a jugar
ja no són
cap broma i que, per tant, és molt difícil això que fem i encara posa més en valor tot el que has vingut fent abans. I jo crec que els moixiganguers estan en aquest punt de que seguiran creixent, però que han de valorar tot el camí que han fet en aquests darrers anys, que és espectacular. I amb l'Àlex, amb el Ribeiro, és veritat que és molt més complicat, en el sentit de que entres en una colla amb un bagatge històric i que ha liderat el món casteller en molts moments, i que, per tant, aquí també hi ha moltes coses a gestionar, molts, com parlava abans, egos, patums... Al final, i tot i així, parlem d'una colla com és Minyons de Terrassa, que està acostumada, no?, a implantar noves rutines, noves formes de fer, formes de pensar diferents. Però bueno, entenc que tot i així es deu haver trobat amb els seus problemes, i malgrat això el que estan fent també els castells que vam veure aquest cap de setmana a Girona eren espectaculars. Tu mateix, Pep, feies un tuit a les xarxes socials de les estadístiques que porten amb el 3 de 9 en folre, i això és, jo et diria que és d'un altre planeta, amb lo difícil que és fer un punyetero 3 de 9 en folre, i el 4 de 9 que te'l tornen a descarregar, sí que només era el tercer de l'any, vale, però te'l fan de postal, per tant et demostren que han tornat a treballar amb unes garanties i amb una forma de fer de no arriscar, però en el moment en què tens el castell, evidentment no guardar-te al calaix i tirar-lo a plaça. Jo crec que tots dos, evidentment en molts moments durs que deuen haver passat, han d'estar molt satisfets amb la feina que estan fent.
No obstant, en general, acabar el guanyador tothom s'hi apunta, però quan arriben les maldades és quan la veritat és quan es veu on hi ha la gent, o on tens la gent i on no tens la gent. Aquest és el gran problema habitual.
Evidentment, aquest és la clau. És veure quin és el gruix que es creu a la colla i que se l'estima més enllà dels castells que acabis fent a plaça.
Per tant, no et pregunto, Joel, si tu i el Joan continuareu de caps de colla l'any que ve, perquè no m'ho diràs. Tu suposo que has de pensar-t'ho amb el coixí, o tens 2 anys, o teniu 1 any, com ho teniu això?
En principi, la candidatura és de 2 anys.
Però
ens hem d'assegurar... Hem de fer aquesta valoració, Pep, al final.
Jo ho entenc.
Des de dissabte no ens ha donat temps...
Per això t'ho estic preguntant, eh?
Sí, evidentment, vull dir... Pel cap et passen moltes coses, i entenc que el Joan també, perquè ho hem anat parlant, però ens hem d'asseure tota la tècnica, evidentment, asseure'ns, valorar que ens hem equivocat, que no ens hem equivocat, com estem anímicament cadascú a nivell personal, i després, evidentment, el Joan i jo ens haurem de tornar a seure en privat, com amics que som, i ser sincers cara a cara amb nosaltres i veure si... Jo crec que la pregunta, evidentment, i ja no només amb la nostra colla, sinó amb tothom, amb totes les colles, amb qualsevol mena d'entitat, la reflexió és, ets la persona indicada o som les persones indicades o més, diguem-ne, que estan en un millor estat anímic vital i amb ganes de tirar del carro perquè és la millor opció per la colla, sí o no? Si no és la millor opció per la colla, si t'estimes a la colla, és el millor que pots fer és un pas al costat. Per tant, hem de fer aquesta reflexió.
Molt bé.
Hem de fer aquesta reflexió i veurem que surt.
Molt bé.
Així com no, no et pateixis que ho sabrem.
Ho sabrem. Joel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer avui poder parlar tant amb el Jordi Moreno com amb l'Ari Ribeiro com amb tu. Hem parlat d'aquestes 3 colles ben diferenciades dels 3 puntes del país, però crec que era necessari. Joel, moltes gràcies i molta sort. Siguessis o no siguessis, però continuaràs de casteller i ja continuarem veient a les places. Això està molt clar.
Oh, i tant. I seguirem fent cafès. El que faci falta, Pep. Una abraçada. Vinga,
una abraçada.
Moltes gràcies.
Doncs tanquem aquí el Bou de Plaça aquesta setmana, ben variat i amb moltes coses que hem pogut parlar avui.
L'agenda.
Doncs cap de setmana, sobretot de diumenge, amb multitud ja de diades de colles, algunes destacades. Anotem la presència d'una colla vilafranquina a Manresa. Els xicots de Vilafranca actuaran a les 12 del migdia a la 30a diada dels Tirallongues de Manresa, al costat dels castellers d'Esparreguera, els lletans de Gramenets i els Tirallongues de Manresa. Per tant, darrera actuació de la temporada de la colla dels xicots de Vilafranca. També del diumenge destacarà la diada de Vilarrodona, la fira agropecuària, a la 1 del migdia amb les 2 colles dels xicots de Valls. A Mataró hi haurà la diada dels Caporassos, la diada Mariona Galindo a les 12 del migdia a Santa Anna, amb els castellers de Lleida, els castellers de Sants, els moixiganguers d'Igualada i els Caporassos de Mataró. També hi haurà castellers de Granollers, a la plaça Porxada a les 12, amb els castellers de Berga, castellers de Sant Cugat, Minyons de Terrassa i Xics de Granollers, també Altafulla, la festa major de Sant Martí, a la plaça del Pou, al migdia, amb Borregassos de Vilanova, Xiquets de Tarragona i Castellers d'Altafulla. A Barcelona, la diada dels castellers de la Vila de Gràcia, també a les 12 del migdia, amb Poble Sec, Sabadell i Vila de Gràcia. I a Cornellà, també la diada de la colla local, a les 12, a la plaça de l'Església, amb Esplugues, Sagrada Família i Cornellà. I per últim, les actuacions del cap de setmana, com dèiem, de colles castelleres, aniran fins a Terrassa. 12 del migdia, al Raval de Montserrat, amb castellers de Castelldefels, castellers de Caldes i castellers de Terrassa. I amb la gent posem el punt i final al Bar de Castells. Gràcies al Marc Pujol, al control d'oció i edició. Se comeia a tots vosaltres, en Pep Ribas. Tornem la setmana vinent amb més actualitat castellera i la veu de la plaça. Fins aleshores, bona setmana.